fitxer aquest. Jo crec que no vol dir això. Vol dir que en el diàleg hi ha d'haver una interacció. I perquè hi hagi una interacció, quan parles de futbol, el directiu que interactua ha de saber una mica de què va el bròquil. Crec que es refereix a això, eh?
Natàlia, Jordi...
Que no sé si és el cas del que passa actualment.
Què us sembla, no té pinta, què us sembla Freixa com a precandidat? On el situeu en aquest mapa, en aquesta carrera que
jo
encara no ha començat?
Jo quan sento a Toni Freixa, i això ho ha dit abans el David, i ho hem passat de puntetes, però ho comparteixo plenament. Quan sento el Toni Freixa, i si surt la porta quan l'escolti, jo crec que la dialèctica hi fa molt. També estic d'acord amb el que ha explicat ara el David, és a dir, clar, si no volem un Florentino, evidentment no volem un Florentino, però evidentment també el directiu responsable del futbol ha de saber de què parla. No? Encara que no sigui tècnic. Però quan l'escolto, ara estava escoltant els documents, i enganxa el Toni. Enganxa. Perquè les diu això que ha dit, ho ha dit pel boc gros, sense matisos, sense res, tal com ho pensa, i ho està matitzant el David, que a més jo crec que va parlar en la mateixa línia, el que volia dir el Toni, però el sento i penso... He escoltat avui el Major, amb el Raül Llimós a la tarda...
Ara el tornes a escoltar.
I té un punt, no ho sé... A mi l'únic que crec que... L'únic, una de les coses que el Toni Freixa ha de vigilar potser una mica és amb aquesta contundència, que està molt bé, però és una arma de doble fil. Has de saber utilitzar-la molt bé. Però és un tio que té grapa. Tinc ganes de veure què és el que proposa.
Natàlia.
Sobre on situar-lo, és una figura que és pont entre... Si s'acaba presentant la porta, està allà entre coses de la porta i coses de la... És a dir, ha sigut un supervivent, no? De dues cordes aparentment contràries ara. És cert que això li dona capacitat d'agafar perspectiva i depèn de com, segurament li dona arguments per saber on pot rascar un vot del que se li pugui escapar a Bartomeu i com rascar el que se li pugui escapar a la porta, però és cert que em fa la sensació que la imatge que transmet té aquest punt de duresa que deia el Jordi, que no sé si l'ajudarà en una carrera electoral. Té aquesta presència que s'ha desgastat en alguns moments perquè ha hagut de ser la imatge pública de decisions no gaire bones, i això pot ser que acabi sent una motxilla que porti inevitablement, perquè no sé fins a quin punt més enllà. És a dir, m'agrada que aquí parlem dels projectes, però no sé fins a quin punt després és una qüestió de persones, de si em cau bé o no em cau bé, i si aquest me'l crec o no me'l crec. I en aquest cas, a Freixa, crec que carregarà amb haver sigut durant molt de temps cara visible d'haver de donar generalment les notícies més farragoses i no, el que ha de fotre el rotllo allà de no sé què... I
els llegir... nens a l'estadi, tot allò.
I això crec que el pot acabar perjudicant, però és cert que el que dic, té molt clar a on apuntar i quines tecles tocar per incendiar la gent, i després té aquesta capacitat d'oratòria que l'ajuda a explicar-ho bé.
Jo he estat avui a l'acte de presentació. Jo crec, igual m'equivoco, jo crec que farà una bona campanya, perquè m'ha donat la sensació, a vegades et pots equivocar, no? Però l'olor que feia és que tenen la campanya bastant treballada. La sensació
fa
que
temps.
Tinc, fa temps que treballa, i després el local està currat, els punts estan estructurats, els aniran desenvolupant a mesura que avancen les dates de la campanya, i jo crec que pot arribar a fer una bona campanya. Crec que té una virtut que en el fons pot desembocar en un problema. La virtut és que és un, ho vaig dir un dia, és un directiu que en totes les juntes que ha estat, o sigui, va començar amb la porta i va sortir malament de la junta, també per discrepances. Amb Rossell també va tenir problemes, perquè cada cop que ell entenia que una cosa no es feia bé, doncs la deia, i amb Bartomeu ha passat el mateix, no? Però crec que s'ha equivocat amb una cosa, i així també li vaig dir jo un dia, i és que hagués hagut de dimitir. Per què? Perquè avui ell ha fet un esforç per dir no, o sigui, no ha defugit, en el sentit que ha dit no, jo sóc corresponsable, ho ha dit diverses vegades, jo em considero corresponsable. Però clar, jo no entenc, o sigui, jo no sé com la gent s'ho empassarà això, no? Perquè al final et pot dir, d'acord, sí, em sembla molt bé tot això que critiques, però clar, és que tu hi eres, no? Tu hi eres, i no, per què no vas marxar, no? Jo crec que ell no ho diu, però a mi em sembla que ell es va quedar fins al final, perquè segurament des de dins doncs pots controlar molt més la situació que des de fora, però entenc que per coherència hagués hagut de marxar abans. És l'únic que penso.
Segurament
i no
serà...
sé com encaixarà el soci aquesta situació, però que crec que farà una nova campanya. Sí.
Serà una arma que li llencin els rivals a les tertúlies, als debats que es produeixin entre precandidats.
Estic d'acord amb tot el que ha dit el David. Només m'ha quedat un dubte. En el moment en què li pregunten pels avals, ell, lògicament, com a advocat i un coneixedor dels estatuts, llegeix de recita de memòria el la legislació i diu algú que hagi estat tot el mandat complet. I a mi m'ha fet dubtar, perquè d'entrada ha explicat, i no tenim per què dubtar-ho, tot això que tu deies, que preferia estar dins, que no volia crear un incendi, però després, jo quan ha dit això he pensat, home, doncs no és un mal argument tampoc. Total, que li quedaven 6 mesos de...
És
a dir, si a canvi d'aquests 6 mesos s'estalvia d'avalar, doncs...
Jo crec que això, si era per això, també em sembla que amb la naturalitat que ha tingut avui ho hagués pogut dir. Escolta'm, doncs em vaig quedar perquè jo volia presentar-me a les eleccions i, per tant, des d'aquest punt de vista entenc que m'afavoreix.
Una altra veu d'un altre precandidat que hem escoltat avui, Damià López, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
És la de Jordi Majó, el primer toc.
Sí, ha passat pel primer toc Jordi Majó. Recordem que va ser candidat a les eleccions de 2003, on va ser tercer, per darrere de Laporta i Bassat. Ara té clar que es presenta, tot i que aparentment ho tindrà complicat. D'entrada ha de reunir aquestes 2.534 firmes. Sap que és difícil, però està convençut que ho aconseguirà.
Assumible, però difícil. És a dir, jo vaig passar el tall l'any 2003 siguent un absolut desconegut, vam suar, i ara suarem, però suaran tots els precandidats, eh? És a dir, en fi, no crec que sigui fàcil per ningú. Però ho aconseguirem, perquè sabem la gent que tenim a darrere, l'equip que tenim a darrere, la gent entusiasmada amb nosaltres, molta empenta, i ho aconseguirem.
El Raül Llimós li preguntava durant l'entrevista quin és el candidat millor posicionat, tenint en compte que parlem de personatges com Bartomeu, Laporta, fins i tot Freixa i també Benedito, que en principi sortirien amb avantatge.
Qui creu que surt a la pole? Si això fos una cursa, qui creu que surt a la pole i té la millor moto ara mateix?
Per descomptar que jo. Per descomptar que jo. És a dir, el que estic més segur del que proposaré, del que vull pel soci del Barça, del que vull pel club, i en aquests moments no em crec cap enquesta. És a dir, el soci ens ha d'escoltar, jo tinc la millor moto, i el que tinc que fer és portar-la bé i no caure.
És una bona resposta. No sé si molta gent estaria d'acord en que és certa o és acurada o no, però que és la que segurament ha de donar algú que es presenta a la presidència del Barça, això segur.
Ell ha posat l'exemple de les famoses enquestes de 2003, que al principi de la campanya, doncs, tothom donava per guanyador a Lluís Bassat, i Joan Laporta i el seu equip, doncs, van ser capaços de donar-li la volta a totes aquestes enquestes. Majó considera que un dels seus valors és no pertànyer a cap de les faccions que els últims anys han dividit, segons ell, el barcelonisme.
Són tots aquells amics que anaven junts l'any 2003 i s'han acabat barallant, carallant, demandant i posant el Barça a la picota. Nosaltres, en fi, jo no he sigut mai ni nunyista declarat, ni laportista, ni de l'elefant blau, ni de l'elefant verd, ni del... O sigui, som independents, som equidistants d'aquestes famílies que estan barallades permanentment, i pensem que tenim un forat. Que si fem una bona campanya i expliquem bé les coses i expliquem bé el projecte, creiem que hi ha partit un cop més, i les coses poden canviar.
Amb confiança, Jordi Majó, que com et deia abans està convençut de poder reunir les 2.534 firmes. Ell encara no s'ha presentat oficialment, però avui ja li ha avançat algunes de les línies mestres del seu programa en el Raül Llimós. Per exemple, el tema Qatar, tema del patrocini. Diu que té algunes propostes.
Nosaltres tenim tres propostes que fer, diguem, en quant a patrocini i en quant a econòmiques, i creiem que al final de tot el soci ha de decidir, i el que decideixi el soci per nosaltres està bé. Personalment no m'agrada Qatar, però bueno, si el soci ho decidís, doncs es tindria que acceptar.
Això pel que fa al tema del patrocini, et destaco un últim document de l'entrevista, la renovació d'ahir de Luis Enrique, que Bartomeu va fer sense donar marge a la resta de candidats a les eleccions. Això ha dit Majó.
Fa pocs dies el president Bartomeu, l'expresident Bartomeu, acostumant dins expresident i no votat pels socis, de moment, va dir que, en fi, creia que no es podia fer una renovació de contracte de Luis Enrique perquè, en fi, hi havia eleccions i no seria correcte. I sorprenentment la fa. És a dir, a mi no em molesta, no em preocupa que s'hagi renovat Luis Enrique, perquè crec que els socis estem d'acord en que ha de ser l'entrenador. De fet, ja tenia un any més de contracte, per tant, també era innecessari en aquest aspecte. Es podia esperar el nou president que prengués la decisió. Legalment és correcte, estèticament, èticament, no és correcte, des d'un punt de vista.
El veig bé, Jordi Majol, el veig en forma. Algú podria pensar que, no?, sense presentar-se des del 2003, podria estar una mica encarcarat, que s'hauria de treure la pols, que s'hauria de... No, no, el veig... com a mínim, parlo, evidentment, de les declaracions avui al primer toc i del discurs.
Físicament està ben conservat, també. Però que se'l veu bé, també.
Vull dir que no parlo dels detalls del projecte perquè no els conec. Igual fitxaria segons qui, que seria poc útil pel futur del barcelonisme, però vull dir, com a discurs, és un... discurs coherent.
Jo crec que és un senyor... A mi em sembla que té grans virtuts per poder presidir el Barça, però abans de presidir el Barça s'han de guanyar unes eleccions. No? I potser el hàndicap que té és que ha estat massa temps fora de la plaça. No sé quin nivell de factura li poden passar tots aquests anys, entre el 2003, que va ser felicitat per tots els candidats, quan s'han per la porta com va guanyar les eleccions, i el 2015, que es torna a presentar. Aquí hi ha un espai que ell, per raons seves personals, naturalment, que s'han de respectar, doncs va decidir no ser-hi en els últims comicis i ara sabeu quina resposta li dona el soci, no? Però que té, sempre ha tingut les idees clares i que si surt, com és evident que sortirà, doncs farà una bona campanya, no en tinc cap dubte.
A mi, jo en canvi ho veig, vaja, ja veurem què és el que passa, però ho veig més com un factor positiu, fins i tot que quan queda tercer en aquelles eleccions Laporta li oferís una vicepresidència i ell digués que no, per exemple. O sigui, el fet que ha tingut ell de mantenir-se al marge i de no emmerdar la situació és el que li permet ara agafar aquesta bandera de dir no, jo ja no és que vingui de cap de les famílies que estan enfrontades d'aquesta nova generació de famílies enfrontades, que també és vella, és igual, ja sabem d'on ve tot, sinó que a més jo no he estat convulsionant el club des de fora, ni intercedint, ni posant pals a les rodes, ni tan sols opinant, m'he quedat molt al marge. I pot pagar el peatge de cada cop i volta, clar, doncs la gent diu, hosti, torna a sortir el Jordi Majó, sembla un bolet. Però
sí, té la part bona i la part dolenta.
Té aquesta part bona. I sé que porta un temps ja, porta temps, vol dir un any o així, més d'un anyet, treballant també.
I no ha fet oposició, que això jo crec que la gent li va.
Sí, sí.
Clar.
L'etern dilema, no?, sobre això, si et pot convenir més haver estat al marge, no haver-te emmerdat en disputes, o si aquest estar al marge t'acaba portant a una invisibilitat que després pagues a l'hora de les eleccions. És a dir, abans dèiem que no serà un procés electoral de molts noms, però al final els candidats tenen molta força per la raó que sigui, i en tot aquest escenari el nom de Jordi Majó queda massa amagat entre grans figures. És a dir, que en aquest tipus de situacions, més enllà del discurs que pugui tenir, més enllà de que porti un any preparant el projecte, torno el mateix. Em fa la sensació que no és una qüestió de projecte, és una qüestió de nom, i en el nom ho té perdut.
12 i 17 minuts, fins aquí el panorama electoral del Tu diràs d'avui. Ara parlem de futbol, parlem de Dani Alves i fem un exercici que sempre em ve molt de gust fer quan acaba la temporada. L'1x1 del Jordi Costa de tot l'any. L'1x1 de la temporada. L'1x1 del Barça 2014-2015.
Casa vostra en les millors condicions amb la hipoteca ara sense de l'Iberbank. TIN 1,95 als 18 primers mesos i resta fins a 30 anys. Euribor més 0,99. TAE 2,44 variable. Vàlid fins al 30 de juny. Condicions a hipoteca099.liberbank.es. L'Iberbank correspon.
Ford Covesa obre el seu nou Forestore a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa, t'emportes
5 anys de garantia
i 5 de manteniment gratuïts.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
Et garantim el millor preu.
Recorda-ho, si vols el teu Ford,
pensa en Covesa. Al final de curs arriba MediaMarkt. Si has sigut dels més llestos de la classe, vine de l'11 al 17 de juny a qualsevol de les nostres botigues i emporta't un smartphone LG G3 de 16 GB de memòria, tecnologia 4G i càmera de 13 megapíxels per 399 euros. T'ho mereixes, MediaMarkt.
GourmetLaVanguardia.com presenta la selecció de vins de juny. Muro Bujanda, vi criança de Rioja, Alavesa, intens, equilibrat i estructurat. Don Pablo 2000 de Naveran, vi negre del Penedès, elegant, rodó i aromàtic. I Flocs 13 de vins de taller. Vi blanc de l'Empordà, brillant, estructurat i càlid. 6 vins, valorats en 68 euros, ara per només 44. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a GourmetLaVanguardia.com. Patrocinat per Basque Country.
Sonrises de Bombay presenta Smileywood, 10 anys de somriures. Una història de superació basada en fets reals que t'emocionarà. Estrena el 16 de juny a la Sala Bars de Barcelona amb la participació en directe d'Anny Bisuit, Joan Dausà, Marta Aguilera i Manu Guix, entre altres. Venda d'entrades a la Sala Bars i Ticketmaster. Informa-te'n a smileywood.org.
La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen el DVD del Barça campió d'Europa 2015. La cinquena Champions del Barça. Un equip per a la història. Una victòria pel record. Aconsegueix el DVD del Barça campió d'Europa amb la final íntegra de Berlín i el resum de les altres quatre copes d'Europa guanyades pel Barça. A partir de dimecres 10 de juny a la venda només amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
No ens coneixíem, la vaig veure en una discoteca.
Aquesta és la meva filla. Està cantant.
Te'n recordes del que va passar aquí?
Però després de 8 anys continuem enamorats igual que el primer dia.
M'ha agradat molt, molt.
Les històries tenen el ritme perfecte.
Quieres quedar-te conmigo?
Hem connectat els dos, no?
Per mi, el més bonic que m'ha passat a la vida.
Encantats. Aquest divendres, després de Déu n'hi dron, a 8 TV.
RAC, RAC, U. Saps què és versió RAC-1?
Sí, bueno, però ja s'hi ha hablado muchas veces.
Què dius ara?
És la tonteria total, això.
Cada tarda, de 4 a 7...
Això és com una malaltia.
Ens estan tots molt tensos.
Hay muchas envidias.
Això ha anat molt amunt i avall.
Oh!
Versió RAC-1.
M'entens?
Sí.
Que m'entens?
Vinga, vamos.
Amb Toni Clapés.
Quedant-nos català.
Que casualitat!
Quanta gaspa, mare de Déu!
La versió autèntica.
Ui, quita la música. Quita la música, si està bé.
RAC-1. Tots som u. Tot el que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
RAC1.cat.
Una altra manera de sentir i viure. RAC1. Tots som u.
Dilluns, Zitan. Dimarts, Zitan. Dimecres, Zitan. Dijous, Zitan. Divendres, Zitan. Dissabte, Zitan. Diumenge, Zitan.
La furgoneta Zitan de Mercedes-Benz estarà sempre a la teva agenda perquè et permet combinar la teva vida laboral i familiar en un sol vehicle. Ara, des de només 90 euros al mes. Condicions a nuevacitan.es. Viu la vida amb la Zitan de Mercedes a MB Motors i Talleres Autolica.
Ya ha llegado el buen tiempo y en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Balearia lo celebramos contigo. Desde solo 49 euros por persona y trayecto, navega con Balearia de Península Baleares. Diversión, animación infantil, cine, fiestas a bordo y mucho más. Consulta condiciones de esta promoción y reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
A Gas Natural Fenosa creiem que estar compromesos amb els clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, si no estàs d'acord amb la lectura facturada, ens retornem els diners fins a resoldre-ho. Perquè allò important no és el que dius, sinó el que fas. Informa-te'n a gasnaturalfenosa.cat. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Un món ple d'aigua? Waterworld, el parc aquàtic del Lloret de Mar. Vine amb tota la família i divertiu-vos amb les atraccions infantils, les atrevides i les familiars. I amb l'entrada al parc, te'n regalem un altre per Aquadiver Platja d'Aro. Consulta-ho a waterworld.es. Waterworld Lloret de Mar i un gelat frigo, el millor de l'estiu.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
15.336, 1, 5, 3, 3, 6.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
27, 0, 2, 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Si t'agrada la música del Tu Diràs, busca'ns a Spotify i gaudeix íntegrament de totes les cançons.
Man, oh man, you're my best friend. I'm dreaming.
12 i 24 minuts, el dijous 11 de juny, Álvaro Bautista, de l'Aprilia Racing Team Gresini, signarà autògrafs al concessionari Motospazio. Si passeu-vos per allà, perquè no us ho podeu perdre, triarà el guanyador d'un abonament doble pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya, entre tots els que vingueu. I, a més, els 50 primers tindreu un welcome pack amb productes oficials Aprilia. Recordeu, dijous 11 de juny a 6:45 a Motospazio, concessionari oficial Aprilia, al carrer Calvet, al carrer Calvet 49, o a motospazio.es. Cap allà anirà Dani Alves, segur, que li agraden les motos i que de vegades va com una moto ell al camp i fora del camp.
Fa un micròfon davant.
Sí, sí, sí. Allà és quan es creix.
Allà
derrapa bastant. I avui tenia una situació problemàtica, perquè, clar, havia de parlar de la seva renovació 15 dies després d'haver fotut la gran estripada. 15, no. 10, no? Sí, no, sí, sí, clar. Va ser la setmana...
De la Copa del Rei, va ser.
Ah, no, sí, són 15, sí. 15 perdona, són 15, perquè pensava que era la setmana de Berlín, però no, va ser la setmana de la final de Copa, on Dani Alves va dir el que va dir.
Que, per cert, va tenir uns resultats dramàtics per l'equip,
eh? Sí, sí,
va
trontollar.
Terrible.
Mica més i... Sí.
Mira, el gol de Morata...
Una altra esquerda. Va trontollar el primer equip, va trontollar.
Començant pel nivell que ell ha ensenyat.
El gol de Morata va ser per això.
Si arriba a fer les declaracions la setmana de Berlín, resolem la final al descans.
Totalment. Escolteu, Dani Alves, com dic, va fer la gran estripada i avui havia de parlar de la seva renovació i d'explicar, Sònia, per què ha canviat d'opinió.
No tenia fàcil per explicar-ho. Recordem que va dir poc més que tenia tot menys el braç fora del club. Sí. Però el cert és que avui ha explicat aquest canvi d'opinió. Considera que no ha perdut cap pols amb el club. De fet, ha arribat a dir que arran de la negociació han arribat a un punt intermig. De tota manera, cal recordar que des que Alves va parlar, el club no ha fet cap gest ni ha pujat un cèntim l'última oferta que li havia presentat. Com a mínim, això és el que explicaven des del club i, de fet, és el que confirmaven també des de la part de Dani Alves. Van acceptar ja aquests 2 anys de contracte més un opcional i diu Dani que finalment es va sentir valorat, que per això va canviar d'opinió. Tot el que va viure celebrant el triplet va ser la clau.
Si no sucede lo que ha sucedido en el Camp Nou, y ya no te digo por la afición, y sino que por mis compañeros también, que a lo largo del día pues se ha ido mi conquistando emocionalmente, ¿no? Y bueno, para rematar, pues llegó al Camp Nou y he sentido que estaba equivocado, de que la gente aquí me quiere, que la gente aquí me valora y estas cosas pues me impulsaron a tomar mi decisión de quedar.
Estava equivocat, diu Dani Alves. Ahir vam fer apostes amb el Toni Bros a la tertúlia on deia, ja veuràs com tirarà pel tema del Camp Nou, de l'estima del públic i que això l'ha fet canviar el punt de vista, i sí, ha estat just així.
Doncs sí, cal recordar, fa un parell de setmanes l'Alves deia, estic al 200% amb l'equip però un 10% amb el club. Va dir que si el president Bartomeu volia que es quedés ja sabia què havia de fer. Avui ha justificat que tot plegat era un moment de la negociació, que ell lluitava pel que ell considerava eren els seus drets, però que ara diu que la seva relació amb Bartomeu no ha estat mai dolenta.
Un Dani Alves que en 2 setmanes ha variat radicalment la seva opinió sobre Bartomeu abans i després de la renovació.
Abans?
Yo he hablado con el presidente y él me pasó la información de lo que aceptaría o de lo que me parecía justo para seguir en el club. Como el club cree que no es conveniente o crees que no puede, pues mira, hasta el 30 soy jugador del Barça.
Después.
Yo no tengo ninguna mala relación con el presidente. Yo muy por lo contrario, yo tengo buenísima relación, pero por supuesto que cada uno trata de defender sus derechos, cada uno trata de defender, en este caso, el club, yo en este caso, lo mío y de mi gente, y era un proceso de negociación, de que no, es como no me ofreció una cosa, yo no la quería, yo pedía otra, no me la daba, pero bueno, al final pues hemos cogido en llegar el punto intermedio, ¿no? Que al final pues pudiera agradar a todos, o pudiera llegar a un buen puerto a todos.
¿Abans?
abans?
Hace un poco menos de un mes he hablado con él, pero la conversación no la saco por la educación y porque se ha hablado demasiadas cosas que no me interesa. No me interesaba ni a mí. Imagínate a ustedes.
Después.
Ha dicho que estaba muy contento. Pero también, no sé, como presentaba la como si, como salía del club, no sé, si estaba contento o no, pero parecía que sí. Yo seguro que estaba. Pero no, fuera broma, sí, yo de verdad me cae súper bien, aunque no parezca. Pero bueno, pero me cae súper bien, me parece. ¿Verdad? Sobre todo ahora que me ha renovado.
Déu-n'hi-do, amb el muntatge de la Sònia Gelmà i amb els canvis d'opinió de Dani Alves, que finalment es quedarà al Barça. Ens queden encara un parell de noms propis.
Sí, detall de Dani Alves cap a Luis Enrique. Ha dit en tota broma que, com que l'Astúria va renovar ell, ell també va decidir fer-ho, però ja més seriosament valora la seva continuïtat a l'hora també de seguir ell a l'equip.
Ha sido alguien que apostó por mí al principio de temporada, cuando yo estaba, si me iba, si me quedaba. Él me dijo una frase que la verdad es que me marcó muchísimo y lo he recordado cuando nada más que el árbitro finalizó el encuentro, y que fue: Dani, quédate, que este año vamos a disfrutar. Al final pues me he quedado, al final he disfrutado y por qué no seguir haciéndolo, ¿no?
Y finalmente también significativa o significativas les converses que ha mantingut en aquest temps amb Leo Messi quan també el va intentar convèncer perquè es quedés.
Me dijo: Dani, quédate, ¿no? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Y hace mucho tiempo estábamos hablando de que vivíamos muy bien en este club, teníamos una ciudad maravillosa, teníamos cosas en esa ciudad que suplía todas nuestras necesidades y un clima espectacular y todo eso a la hora de tomar la decisión, por supuesto que tiene su influencia. Y
té gràcia que el mateix discurs que li va fer Messi a Alves, de fet Alves a Messi, fa un any, ara li ha fet Messi a Alves, bé, sempre ve una mica de vertigen quan recordo que algú li va haver de dir a Messi no quédate, perquè ara t'imagines la vida sense Messi.
La vida és això, un consell que dones i que després et tornen a donar.
Exacte.
Que bonic és el karma, que bonic és la cadena
de
sabor,
quina
pel·lícula també.
Un aplaudiment, sisplau. Només aplaudeixo jo, és ridícul, però... No, està bé. És que saps què passa? Que porto 4 dies que estic acostumat que dic un aplaudiment i 8.000 milions de persones a Berlín amb una sabreta del Barça aplaudien. I ara, clar, estic aquí envoltat.
No és normal, com diuen els jugadors del Barça, fer triplets no és normal, que t'aplaudeixin.
Amb nosaltres no és tan fàcil fer populisme.
No, és veritat.
Et vam fer un diàling, ahir, ho saps?
No.
Sí, van ajuntar tots els... Un aplaudiment, sisplau.
De debò m'ho dius? Que cabrons i que grans companys. No, m'ho escoltaré.
No, l'Àlex Sancho és una mica cabrós.
No, l'Àlex Sancho és un mite i des d'aquí li envio una abraçada forta. Va, dit això, us ha convençut Alves amb les seves explicacions de per què abans vaig dir això i ara dic això o no? Molt ràpid, que ara hem de parlar de futbol, que és el que voleu, ja ho sé.
Mira, jo et dic, a mi no m'ha convençut pel que ha dit, entenc que hagi dit això, per mi forma part de dues coses. Una, la seva idiosincràsia, ell és així, és un tio histriònic, no li fa por el micròfon, quan hi va, i sap on comença, no sap on acaba, perquè quan arrenca i a vegades no acabarà. I l'altre és que tot això té un marc molt clar, que són unes negociacions. Jo no sé fins a quin punt anava més o menys de farol, fins a quin punt el Manchester United realment anava a pagar més o menys, però el cas és que a l'hora de la veritat estàs a l'equip que ha guanyat el triplet, a l'equip que torna a estar de moda i no serà una flor d'estiu, perquè ja es veu que això no és una flor d'estiu, o tant de bo no ho sigui, com a mínim no ho sembla, i diu, escolta'm, per anar a guanyar 2 milions... Recordem que tot això, aquest home cobra 7 milions i mig, 8, entre 7 i 8, no sé exactament el detall, nets,
més.
Nets, per...
doncs bueno, imagina't. Nets,
no, et parlo de nets, però és igual, entre 7 i 8, vull dir que, home, no és un home que li calgui, o sempre pots anar a guanyar més, però si vols
assines, competir. Si no són nets, passo.
Vull dir que al final era tot bastant clar. I escolta, aprofito per dir, bona notícia, tot i que un preu molt elevat, però tal i com estava la cosa per la gestió esportiva de l'anterior director esportiu, d'aquest que estàvem defensant fa una estona, hem arribat a aquest punt on ens trobem ara, i al final, home, és que és dels carros que clama el cel, eh?
Àlex Vidal, no? Els del fitxatge... O no, què anaves a dir?
No, home, no.
Ah,
home,
la notícia
de l'Alves. La situació d'Alves, sense renovar, renovar-lo per dos anys, aquest preu amb 32 anys, que és molt bo i tot el que vulguis, doncs també és fruit d'una mala gestió.
Jo entenc que... principi de temporada, potser al gener, fins i tot la temporada passada, que és cert, és a dir, em sobra una mica que vagi de victimita i diguem que ho resumeixi tot en sempre que el Barça ha jugat malament o tot, quan hi ha hagut un problema tothom m'ha apuntat a mi, i això em sobra una mica, i potser el detall del salari també influeix aquí en dir, pues potser forma part de la teva feina, tampoc passa res. Això em sobra, però entenc perfectament que la seva opinió al gener sigui una i després la pugui canviar, perquè esportivament també hi ha hagut un gir a l'equip. El que és cert és que les últimes setmanes han tingut aquest punt estratègic que era un tensar la corda, un show un pèl excessiu. És a dir, aquí s'ha passat d'estridència ell i qui l'assessorava perquè al final estem parlant d'això, d'una oferta, és a dir, evidentment el context de la negociació el puc entendre que una part i l'altra part aprofitaran i estiraran la corda i també el club ha jugat el seu paper tensant el que ha pogut, dient, pues no, pues ell ja veurà, pues que marxi si vol, és la meva última oferta, però m'ha sobrat una miqueta tot aquest show, el provocar aquella roda de premsa també el dilluns o un dimarts de...
Sí, sí.
Ara fa poques setmanes, la roda de premsa de la seva representant, tot això ja, quan potser ja estàs començant a valorar tot i de dir, uf, és que ara potser no sé fins a quin punt aquells 2 milions de més que em donen a una altra banda em convencen, però entenc que pot ser que acabis, ho dèiem abans amb les eleccions, acabis decidint una miqueta més en calent després d'un subidón final com el que ha tingut i on aquestes primeres crítiques de és que no s'entra ni una bé s'han girat a que bé que està Alves un altre cop, i això jo entenc que també li canvi l'escenari, però el show per mi ha sigut excessiu.
No, una gran notícia pel Barça, perquè ha fet un final de temporada espectacular, una gran notícia per Deportes 4.
És veritat.
Per nosaltres ha estat com un títol que aquest paio renovi, perquè...
Avui no ha parlat de los Manolos.
No, avui no, perquè bueno, jo no he pogut ser perquè estàvem en freixa, no? Però hem de valorar, crec, periodísticament tots plegats, que és un jugador que ens dona molt de joc i normalment estem sempre sotmesos a un món més aviat pla en el capítol de declaracions, no? I per tant, jo el dono per benvingut. No, el que ja més seriosament, jo vaig dir fa poc que em semblava que el Barça ho va fer molt malament, ha gestionat molt malament el tema, que en el fons, des del punt de vista esportiu, jo crec que Alves tenia raó, no se l'ha tractat bé, perquè ell sap positivament, i d'aquí jo crec que arrenca tot més enllà de l'oferta, que fa un any el van posar en el mercat i que el volien vendre, que fa 6 o 7 mesos tampoc comptaven amb ell, i que al final, simplement per veure el que tenia ell darrere com a possibles suplents, és a dir, pràcticament res, i que la sanció de la FIFA va deixar sec el Barça en aquest sentit per fer nous fitxatges.
I que Luis Enrique ha apretat.
I que Luis Enrique venia apretant, doncs el Barça finalment li fa l'oferta. El que passa que és veritat que ell ha equilibrat, des del punt de vista formal, ha equilibrat una mica la balança, perquè a mi em sembla que sortint pocs dies abans de les dues finals s'equivoca, s'ho hagués pogut deixar per després i amb una mica més de maduresa i tranquil·litat, després que a Messi li digués el que ha dit, doncs prendre la decisió que ha dit. Que, per cert, en el fons el que fa és dir-li a la Junta, escolta'm, no renovo per vosaltres, eh?
Renovo
perquè el petitó m'ho ha demanat.
Com tantes altres coses que passen en aquest club al voltant del petitó. Alves i el petitó i molts altres tenen un adjectiu que els defineix per la temporada que han fet. Voleu saber quin és? Doncs només ho sabreu a l'1x1 de la temporada del Jordi Costa.
L'1x1 de RAC1.
Per ordre de dorsals, com sempre, que s'acaba la temporada, Ter Stegen.
Immediat, venia com a aposta de futur i ha demostrat que és present. Es podria dir que només ha jugat Copa i Champions, però la reflexió per mi és la inversa. Ha jugat les dues competicions que no donen marge d'errada i ho ha fet de manera gairebé immaculada, exhibint maduresa i seguretat i un joc amb els peus descomunal.
Montoya.
Arraconat, s'ha acabat de confirmar que no serà el recanvi d'Alves que prometia. Luis Enrique no ha confiat en ell i només ha jugat quan les circumstàncies ho han exigit.
Ara ve un que per mi és dels millors de la temporada, més enllà dels tres pepinos. Gerard Piqué.
Complidor. Es va marcar el repte de retrobar el seu millor nivell i recuperar un lloc en l'elit dels centrals i ho ha aconseguit amb escreix. És cert que es va passar uns partits a la nevera, però des d'aleshores ha estat indiscutible i ha demostrat que ja no necessita Puyol al costat, sinó que pot rendir amb qualsevol altra parella. No només ha estat majúscula al darrere, sinó que s'ha convertit en la gran arma en accions d'estratègia, signant 7 gols.
Un que debutava com a blaugrana aquesta temporada. Ivan Rakitic.
Equilibrant. El Sevilla era l'estrella i el Barça el gregari de luxe. La seva missió de compensar posicionalment l'anarquia tàctica d'Alves i Messi ha estat clau per la banda dreta. Li ha costat molt més fer-se important amb la pilota, però en canvi li ha sobrat potència per arribar a l'àrea i fer alguns gols importants.
Busquets.
Creixent, el gran perjudicat de la idea inicial de Luis Enrique amb els laterals llargs, cosa que el feia anar literalment de cul amb massa terreny per ocupar, quan l'equip es va equilibrar, les línies es van ajuntar i va començar a pressionar més amunt, ha tornat a ser el valor segur de sempre.
Per última vegada, sona estrany, però per última vegada apareixent en aquest 1-1 de la temporada, Xavi Hernández.
Divinitzat. No ha estat important en les alineacions, titular només en un dels partits grans de la temporada al Bernabéu. Ell també ho ha notat i ha plegat en el moment just, el que li ha permès sortir per la porta gran aixecant el triplet. Quedarà per la llegenda com va reconduir entre bastidors la crisi Messi-Luis Enrique.
Un futbolista que ha renovat fa poc el seu contracte. Pedro.
Generós. Li ha tocat el paper més desagraït, el de primera alternativa al triplet. No ha tingut grans moments de lluïment, més enllà de la xilena a la Reial Societat o el partit al Calderón, però se li ha de valorar amb quin sentit de grup ha encaixat el fet que els titulars posessin mala cara cada cop que havia d'entrar al terreny de joc.
El millor jugador de la final de la Lliga de Campions i el protagonista avui, després el sentirem, al primer toc de RAC1. Andrés Iniesta.
Sacrificat. És evident que la millor versió d'Iniesta la vam veure amb el Barça de Guardiola perquè la manera de jugar, menys física, amb més pilota, li encaixava molt més. Així tot, ha estat titular indiscutible perquè Luis Enrique ha trobat en ell l'única peça capaç d'equilibrar el vertigen de l'equip.
Luis Suárez.
Determinant. Hi ha un Barça abans d'ell i un altre després. La versió demolidora s'explica en bona part per la seva implicació en la pressió i la millora de Messi s'explica en gran part per la seva mobilitat. A tot això hi hem d'afegir 25 gols, alguns tan importants com el decisiu al Clàssic contra el Madrid, els dos al Camp del City, els dos a París i el 2-1 a Berlín.
Ara bé, el que és, jo crec que de les coses més difícils que ha hagut de fer el Jordi Costa a la seva vida, que és posar-li adjectius a l'assassí d'adjectius.
Bueno, no ha estat gaire original.
Messi.
Incommensurable. Fa un any ens preguntàvem si tornaríem a veure la millor versió de Messi i el que hem acabat veient és el millor Messi de la seva carrera. No només pels gols, que n'ha fet una barbaritat, sinó per que ara també s'ha convertit en l'origen del joc.
No sé si es el mejor año, como dijiste vos, ¿no? Sí que es verdad que me encontré muy bien, me encontré muy, muy feliz. Por suerte no salió todo bien, conseguimos todo lo que jugábamos. Fue un año espectacular en ese sentido. Creo que yo mejor que lo que llegué al Mundial pasado.
58 gols i 28 assistències són xifres d'un extraterrestre.
Neymar.
Príncep. Després d'una primera temporada d'adaptació lògica, el brasiler ha explotat amb 39 gols, però sobretot amb una millora de la comprensió del joc, amb una superior actitud defensiva i amb desequilibri permanent. No serà mai Messi, però no crec ara mateix que hi hagi un jugador millor que ell entre els mortals.
Ara ve un dels adjectius més negatius i amb els quals estic més d'acord, eh? Crec que és molt acurat. Rafinha.
Decebedor. No ha respost a les expectatives generades pel potencial que va mostrar la temporada passada al Celta, ni tampoc a la confiança incondicional que li ha mostrat Luis Enrique. És difícil recordar-li un gran partit, tot i que ha estat 19 cops titular.
Bravo.
Sorprenent. Que era un bon porter amb experiència, la que no té Ter Stegen, ja ho sabíem. Però també és cert que venia precedit d'una certa fama de cantar que el xilè ha esvaït completament. S'ha adaptat perfectament a les necessitats del Barça i la seva temporada és senzillament perfecta, coronat com a Zamora, salvant l'equip en uns quants partits i sense cap errada de gruix.
Mascherano.
Inamovible, tampoc amb l'arribada de Matí ha trontollat la seva titularitat. Luis Enrique hi té una confiança cega i l'ha utilitzat amb totes garanties al costat de Piqué o al costat de Busquets quan ho ha considerat necessari.
Marc Bartra.
Refresc, ni amb Tito, ni amb el Tata, ni ara tampoc amb Luis Enrique. No acaba de fer el pas que l'ha de convertir, creiem els seus fans, en titular. Ha anat jugant, 20 partits titular, però gairebé no ha tingut presència quan les rotacions es van reduir. Ha estat el quart central en minuts i això que Vermeulen no hi era.
També és difícil, per altres motius diferents als de Messi, però també és difícil posar-li un adjectiu a Douglas.
Inexplicable. Un fitxatge d'urgència que arribava amb unes referències horribles i que les deu haver confirmat als entrenaments perquè Luis Enrique no li ha donat cap opció. Nosaltres, francament, l'hem vist poc i res de prometedor.
Jordi Alba.
Revifat. Després d'una pèssima temporada passada hem vist la seva millor versió. Les lesions l'han respectat i s'ha mostrat físicament sobrat per complir en defensa i per aparèixer en atac amb criteri i eficàcia.
Sergi Roberto.
Testimonial. A la vista de la seva intranscendència com a interior, Luis Enrique l'ha provat com a mig centre en un parell d'ocasions i la veritat és que ha causat una bona impressió. En tot cas, si no vol estancar-se del tot, li convindria anar a un altre club a tenir minuts i protagonisme.
Adriano.
Fiable. Quan juga no es nota gaire, quan no se li recorda cap gran actuació, però tampoc cap gran errada. Quan ha donat refresc a Alba o Alves sempre ha complert i la seva polivalència l'ha convertit en un fixe de les convocatòries.
Ara en parlàvem, Dani Alves.
Retrobat, la confiança immutable de Luis Enrique l'ha ajudat a anar creixent a mesura que avançava el curs. Curiosament, va estar pitjor quan els laterals havien de córrer tota la banda i ha estat molt millor quan Messi ha passat a la banda i han reeditat la seva vella societat. No és el millor Alves, però és el millor Alves de les últimes temporades. I a aquest nivell no s'ha macut cap lateral millor que ell. La seva renovació d'última hora és una excel·lent notícia, tal com reconeixia Andrés Iniesta avui al primer torn.
Es uno de los mejores fichajes que ha hecho este club en toda su historia por rendimiento y por todas las prestaciones que da y que creo que seguirá dando.
Vermaelen.
Lògic, un jugador que va arribar lesionat i que venia de dues temporades marcades per les lesions ha seguit una línia d'absoluta coherència, temporada en blanc. Ara ens el venen com un fitxatge per la temporada vinent, sense recordar que fa un any van pagar 20 milions i que ara hauria quedat lliure.
Jeremy Mathieu.
Limitat, en general se'l considera un gran fitxatge, però discrepo. És cert que és un central amb unes condicions físiques molt útils al Barça, que ha fet dos gols importantíssims, a Vigo i al Clàssic contra el Madrid, tan cert com que cada intervenció seva amb els peus ha provocat crisis cardíaques.
Déu-n'hi-do. Massip.
Inèdit. Apuntava a tercer porter i ha estat el tercer porter. Tot just un parell de partits perquè no sigui dit.
Aquí sempre tinc el dubte, perquè no me'n recordo com vol ell que li diguin ni com es diu de veritat, però m'arriscaré. Samper.
Estancat. Luis Enrique li va donar algunes oportunitats al principi i va complir, però la realitat és que no ha fet una bona temporada al B, on fins i tot ha acabat com a suplent, i correm el perill de malaguanyar una promesa.
Sandro.
Aplicat, sense ser cap cop titular, sense tenir la pompa mediàtica de Munir, ha tingut 12 estones i s'ha mostrat molt eficaç. 4 gols, un de decisiu a Villarreal, i sucant en totes les competicions. Potser no té nivell Barça, però serà un magnífic davanter.
I l'últim jugador que ens queda és Munir.
Sobrevalorat. Fins l'aparició de Suárez va ser la gran aposta de Luis Enrique. La sensació de la pretemporada de seguida es va desinflar sense poder arribar a competir ni tan sols amb Pedro. Però el pitjor és que quan el van baixar al B no ha portat res.
I l'últim, com sempre, és l'entrenador, Luis Enrique.
Flexible. En teoria venia avalat pel seu caràcter, però ha acabat tenint èxit precisament perquè ha sabut rectificar i destensar la corda. Els seus mèrits indiscutibles són recuperar la fam competitiva de la plantilla, la cultura de l'esforç i, sobretot, l'estat físic. Ha deixat algun dubte, almenys a mi, en la proposta futbolística, però és veritat que ha sabut treure el màxim rendiment de les eines que tenia i que ho ha acabat guanyant tot. El nou capità, Andrés Iniesta, es mostrava avui encantat amb la seva continuïtat.
Tenia la convicció de que continuaria i hay muchas cosas por delante para seguir haciendo y estamos en el camino correcto para poder seguir consiguiendo cosas y es lo que intentaremos, en que el triplete o los títulos de este año nos confundan en nuestra línea de hacer las cosas y lo que tenemos que hacer.
Fantàstic, com sempre, l'1x1 del Jordi Costa de la temporada. Fatal de temps és un eufemisme, o sigui, vaig pitjor. Ho dic perquè és un programa que ha començat després d'un partit de bàsquet que ha anat a la pròrroga, però sóc suficientment generós com per concedir-vos una reflexió.
Carai, cadascú. Que magnànim estàs, no, de cap i volta, fa fins i tot por aprofitar-ho.
El Costa anava dient jugadors i el David Bernabéu ha dit,
dona'm
un paper, dona'm un bolígraf i ha començat a apuntar, va.
No, 4 punts molt ràpids.
4 punts molt ràpids!
Que siguin 4 ja...
El Costa ho explica molt bé. No, amb el que em quedo del que ha dit de la temporada. Encara que sigui un contrasentit amb els peus de Ter Stegen, jo no he vist mai en un porter uns peus com els de l'Alemany.
Vostè el va recomanar. fa més d'un any,
no,
en aquest programa.
Sí, però és que, a més, va superar les expectatives. No només pel peu dret i pel peu esquerre que té, perquè és simètric en aquest sentit, en la precisió, sinó és un porter que jo no havia vist mai que tingués una pausa com la que té Ter Stegen. És que sembla que el partit es pari quan ell ha tirat la pilota als peus, com si els rivals no s'atrevessin a pressionar-lo.
No s'ha ponderat...
No
a mi els regats aquests l'hauria matat.
Va, sí,
però no s'ha ponderat prou que el 2-1 de Berlín neix d'una sortida de pilota de Ter Stegen des del darrere, després d'haver comès unes quantes errades, cosa que no només demostra precisió, sinó també...
Mentalitat, però vaja,
i el Bayern...
Tremendo.
No és una ocasió. Suárez a l'anada...
Què més sentiu de Rakitic?
La segona volta de Rakitic m'ha semblat remarcable, no només pel rendiment que ell ha tret com a futbolista, sinó per l'aportació tàctica que ha representat per l'equip. Jo crec que el millor Alves de la segona volta neix a partir de la feina bruta que fa Rakitic. Després vull trencar un llança en favor d'Iniesta, no només per la gran final que va fer, sinó per recordar que és un jugador que té tant talent com ell, no s'acaba mai, i recordem que en algunes fases de la temporada va sobrevolar aquesta sensació, no, Iniesta està acabat, no, Iniesta no s'acaba mai, i es va demostrar. I després la confirmació que el que dèiem al començament de la temporada, que al final Mascherano ha acabat sent central.
Jordi, Natàlia, alguna reflexió?
Jo en tinc només una, i és que estic molt content de com han fet la maionesa els tres al davant. I com que hem aconseguit fer aquesta maionesa, em sembla que tota la temporada s'explica a partir d'aquesta maionesa.
Estic bastant d'acord.
Per deixar algú d'altres, no? Per això ho faig jo.
És molt difícil aportar moltes coses.
És molt absurd i està molt complet, com si ho hagués dubtat, no? Però ja pràcticament s'ha dit tot. Dels tres de dalt han permès que tot l'engranatge tingui un sentit concret i que el punt d'estirar més l'equip i de ser més vertical tingués un final tan eficaç i tan precís, però en tota aquesta cosa també has d'anar afegint l'evolució de Busquets defensivament per rendir com ha rendit. Estic d'acord amb que Rakitic per mi és un dels homes de la temporada. És el que acaba permetent que Messi i Alves tornin a tenir aquella fluïdesa a banda dreta, que l'equip sigui sòlid per mantenir això, i a partir d'aquí la connexió amb els dos altres companys d'atac ha funcionat. L'equip ha acabat trobant un 11 de gala que s'ha acabat explicant amb els adjectius també de l'11 o de l'1x1 del Costa, no? Les apostes per Rafinha i companyia s'han demostrat que no havien de ser les de la tram final.
La tertúlia que han fet la Natàlia Arroyo, el Jordi Gràcia i el David Bernabéu l'acabareu de rematar, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Hola, Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què els sembla als oients del Tu Diràs que les eleccions al Barça siguin dissabte 18 de juliol?
Doncs una mica de tot. El Charlie ho haurien de fer abans, diu, falta un mes i 9 dies. L'Albert alça 18 de juliol, uf, quin mal rotllo. La Dolça està tot calculat i estudiat pels interessos d'en Bartomeu, igual que els números patètics d'ahir quan va dimitir, el numeret patètic d'ahir quan va dimitir. El Jordi me la bufa, no soc soci, directament.
Soc molt fan. Soc molt fan d'aquesta resposta. Si no ho ets, per què et prens la molèstia a respondre? Però no, però jo ho aplaudeixo. M'agrada rebre aquest input.
Necessitem gent proactiva.
El que col·labora. El Tijani, una putada directament. El Joan, massa tard. Aquestes coses com més aviat millor, així tothom se centra en la feina. A més, els 18 de juliols no són bons. L'Albert hi haurà paga doble, també, diu, vaja data. La Borja, un president que ha guanyat un triplet, pren decisions, guanyi el 18 de juliol o el 15 de setembre. La data és igual. El Santi, haurien de ser en diumenge, o el Josep, que diu, és un molt bon dia, tots els socis seran fora de vacances. Ara s'hauria de mirar qui beneficia una baixa participació.
Gràcies, Xavi, gràcies a tots els que opineu, us la bufi o no, sigueu socis o no, gràcies per les vostres respostes. I gràcies també al David, al Jordi i a la Natàlia, un dimecres més per fer-nos companyia i per aprendre de futbol amb vosaltres. Gràcies, senyors.
Vinga,
bona nit. Fins la propera. Bona nit. Gràcies, Costa.
Bona nit.
A reveure i no sé, Déu-vos guarno, no, ara? Quan marxes no és Déu-vos guard.
Bueno, sí, també. Perquè...
Déu-vos guard, Costa. Vinga.
Déu-vos guard.
7 minuts.
Anaves malament de temps.
Sí, estic perdent temps. I m'està mirant malament. M'està mirant malament.
Mira qui torno, eh?
Amb raó, no, calla. El David Llorenç m'està mirant malament. 7:01.
4 cosetes.
De seguida en aquest estudi... Calla, ja.
Per cert.
Crau! He dit crau, que no és ni prou ni calleu. De seguida aquí el David Llorenç.
RAC 1.
casa vostra en les millors condicions amb la hipoteca ara sense de l'Iberbank. TIN 1,95 als 18 primers mesos i resta fins a 30 anys. Euríbor més 0,99. TAE 2,44 variable. Vàlid fins al 30 de juny. Condicions a hipoteca099.liberbank.es. L'Iberbank correspon.
Desguaces La Cabanya. Ampli estoc informatitzat de recanvis. Solució integral i gratuïta per donar de baixa al seu vehicle. Màxima taxació de vehicles sinistrats. Servei diari de repartiment gratuït a tallers i professionals. Desguaces La Cabanya, a Vilanova del Vallès. 93 845 45 45. 93 845 45 45 i a desguacelacabanya.com.
GourmetLaVanguardia.com presenta la selecció de vins de juny. Muro Bujanda, vi criança de Rioja, Alavesa, intens, equilibrat i estructurat. Don Pablo 2000 de Naveran, vi negre del Penedès, elegant, rodó i aromàtic. I Flox 13 de vins de taller, vi blanc de l'Empordà, brillant, estructurat i càlid. 6 vins, valorats en 68 euros, ara per només 44. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a GourmetLaVanguardia.com. Patrocinat per Basque Country.
Mundo Deportivo i La Vanguardia t'ofereixen la samarreta oficial dels campions d'Europa. Vesteix-te de campió. Un disseny exclusiu amb la Copa d'Europa de Berlín 2015 i 5 estrelles commemoratives de la Champions guanyades pel teu equip. Aconsegueix la samarreta dels campions d'Europa disponible en 3 talles. Avui la cartilla només a Mundo Deportivo i La Vanguardia.
No ens coneixíem, la vaig veure en una discoteca.
Aquesta és la meva filla, està cantant.
Te'n
recordes del que va passar aquí?
Però després de 8 anys continuen enamorats igual que el primer dia.
M'ha agradat molt, molt.
Les històries tenen el ritme perfecte.
Quieres casar-te conmigo? Hem connectat els dos, no?
Per mi és el més bonic que m'ha passat a la vida.
Encantats. Aquest divendres, després de Déu n'hi dron, a 8 TV. RAC 1 en aplicació. RAC 1 a la teva butxaca. Ho diràs, amb Dani Sanabra.
N'hi ha més fora que dins?
A altes hores de la matinada, amb nocturnitat i alousia, presento el David Llorenç. Com estàs, David? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Demano disculpes pels horaris.
Tranquil, ja tinc la ullera dilatada, no pateixis.
Vinga. És que, clar, una secció que comença així, com pot acabar? Vull dir, no...
Cony, és que la tinc dilatada, vull dir, no seria el primer cop, ja la vaselina no fa falta, sí, ja, vull dir...
Si la tens, com la tens, jo no tinc per què saber-ho, com la tens. Avui li he preguntat de qui parlarem i m'ha dit, no és d'aquí, exactament. No és una persona.
No és una persona. Aviam, jo t'explico perquè tot plegat sembla que vagi amb confluència amb la secció. Segurament no és així, però a mi em fa il·lusió que pensar-ho. Aviam, si ho recordes, que igual no... I potser els nostres oients més fidels o la gent que tingui molt insomni aquestes hores estigui enganxada a la ràdio, fa memòria i se'n recorda.
Segur que sí.
Fa cosa d'un any, us vaig explicar la història d'un cavall que es deia California Chrome.
Només recordo que no parava de mantenir relacions sexuals amb
altres... la manera de rentabilitzar un cavall d'aquest tipus és fent-lo criar, evidentment. Que era un cavall que era un desgraciat, sense cap tipus de pedigrí, sí, i que va estar a punt de guanyar la Triple Corona. És a dir,
correcte,
la Triple Corona és guanyar les tres proves més importants de les carreres de cavalls que es fan als Estats Units, que la primera és el Derby de Kentucky, que es fa a Louisville, a Kentucky, la segona és la Preakness Stakes, que es fa a Baltimore, a Maryland, i la tercera és la Belmont Stakes, que es fa a Elmont Park, a Nova York. Si tu guanyes aquestes tres proves, que crec que es fan amb 5 o 6 setmanes de diferència... ets la rehòstia. Per què?
Seria el triplet dels cavalls.
El triplet, però, és un triplet més difícil de fer que un triplet de futbol, per posar-nos en solfa, perquè en 140 anys d'història que fa de la Triple Corona, perquè el més modern, que és el Derby de Kentucky, es va establir a l'any 1875, aquest és el més modern, és a dir, que té una història dilatadíssima, només 11 cavalls havien estat capaços de fer la Triple Corona. És a dir, és molt i molt i molt i molt difícil. California Chrome va guanyar les dues primeres, el Derby de Kentucky i la Preakness Stakes, però a l'última es va quedar al camí. No va guanyar, va acabar cinquè i no va poder completar la Triple Corona, que era algo que no es feia des de l'any 1978. L'últim cavall en fer-ho va ser un cavall que es deia Firmet, que ho va fer l'any 1978. És a dir, que estem parlant de 37 anys de sequera, que és molt. En aquests 37 anys, fins a 11 cavalls, 12 crec, han arribat a l'última carrera amb condicions de guanyar i no ho han aconseguit. És a dir, és molt i molt difícil. Doncs bé, el cap de setmana passat va haver-hi un cavall que ho va fer.
M'ho dius de debò?
Sí, senyor. Un cavall que es diu Faroa, que per primer cop, des de 1978, va aconseguir la triple corona i es va convertir en el 12è cavall de la història en 140 anys en fer-ho. Així com el California Chrome era un puto desgraciat, aquest no, aquest és un cavall que ja es veia que seria...
Portava la sang ja, sí. De classe alta. Eh?
Sí, era sí, correcte. Aquest cavall era un cavall de categoria, ja no era un pobre desgraciadet com era l'altre, que no s'ho esperava ningú. No, aquest era un cavall que ja partia com a favorit des del principi. Però tot i així, no és fàcil. Aquest cavall, que és un cavall de 3 anys, és propietat d'un magnat de la cervesa que es va vendre a la seva destileria, que tenia a l'Orient Mitjà i a Egipte, ja no sé on més, s'ho va vendre per fer de criador de cavalls. Es diu Ahmed Zayat i està establert a Nova Jersey.
Va canviar la cervesa pels cavalls.
Pels jamelgos, correcte. I el tio tenia claríssim...
I aquí canvia la cervesa pels jamelgues.
Sí, bueno no està malament, això, vull dir. O qui utilitza la cervesa per arribar a les jamelgues, sí, que això també seria una tàctica usual.
Con suerte dispar.
Correcte, con suerte dispar, sí. Podríem fer un màster del tema, però tampoc cal. Perquè us feu una idea del tema aquest, que aquí sembla una tonteria perquè aquí no hi ha tradició, però aquí a cadascuna d'aquestes proves van 100.000 persones a cada hipòdrom, a veure-ho, i l'entrada val una hipermegapasta i van buscadíssimes. És a dir, estem parlant d'un aconteixement que aquí no es coneix, però, per exemple, per fer-te una idea, a la portada de Sports Illustrated d'ahir, la portada és Faroa, és el cavall. Vull dir que no es moquen en mitja màniga. Bé, el cas és que aquest cavall estava tan convençut del seu propietari que seria bo que quan tenia un any va dir, hòstia, el foto, el trec a subhasta i no baixa $1 milió el que em paguin per ell. Però la cosa no va anar així. Ningú va picar i el tio va veure que ningú el comprava pel preu que ell volia i el que va fer recomprar-lo, és a dir, pujar ell mateix i per $300.000 el va recomprar. Doncs segurament...
Se'l va recomprar perquè tingués més valor.
No, el va recomprar perquè ningú el volia... O sigui, l'havia d'haver venut per un preu que ell no volia vendre. Llavors va dir, prefereixo pujar el preu més alt que m'han donat per ell, quedar-me'l jo i invertir a llarg termini amb un cavall que jo crec que serà campió. I segurament és el negoci més gran que ha fet durant la seva vida, perquè ara aquest cavall, després de guanyar la triple corona, s'estima que els drets de criança d'aquest cavall pugen a $30 milions.
Uf!
És a dir, tu tens una euga i vols que se la passi per la pedra a Faroa i cash... Sí. Però caix gran, eh?
Faroa cobra. Cobra $30 milions per mantenir-la sense sexual.
Sí, bueno, aviam,
és un bon tracte.
Sí, que, aviam, la putada és que no les manté físicament perquè corren perill de lesionar-se si fan la cobrició, que és com es diu el tema de l'acte entre els cavalls. Els hi treuen de manera elèctrica, és a dir, els hi foten un catèter per la ullera i...
Ara ja no em sembla tan bon.
Sí, no és tan bon tracte. No. Pel cavall, no.
Ja em sembla pitjor.
Pel cavall, no. Aviam, aquest bitxo és un superdotat, és un d'aquells que corre i sembla que corri la meitat que els altres, perquè és molt parcimoniós i molt fluid, però va molt, molt de pressa, té una zancada molt llarga i tal. I el monta un jockey molt famós, mexicà, que es diu Víctor Espinosa, molt experimentat, 43 anys, com a bon joc és un Pokémon, 1,58 m, vull dir que és el que té.
És un Pokémon.
I el cas és, dius, hòstia, Faroa, quin nom és? Doncs Faroa és un nom que està posat per error, perquè el nom que li volien posar era Farao, que és faraó en anglès. Però a l'enviar el nom al registre, algun geni va transcriure-ho malament i, clar, un cop al registre ja li van posar el nom i allò és intocable, perquè tot això ve un pedigrí, tota la història, i llavors li van posar Faroa en lloc de Farao, que havien de posar-li. Té un entrenador que és d'aquests gurús dels cavalls, que aquests tios són tots raros, es diu Bob Baffert. La primera carrera que va disputar amb 2 anys, ara en té 3, també partia com a favorit, però va sortir molt bé, però es va ensorrar i va acabar 5è. I era perquè el van fer córrer amb... No sé si us heu fixat que de vegades les carreres de cavalls porten una mena de caputxa que els cobreix els ulls i les orelles.
Sí.
I es veu que el tio no estava... Ell va detectar, l'entrenador, que no estava còmode amb això i des d'aquell dia li va treure la caputxa, li va posar cotons dins de les orelles per apaivagar el so i que no es posés neguitós i des d'aquell dia guanya tot.
O sigui, tot. La clau era el cotó
i la caputxa, que dius... Hòstia, quina tonteria.
Doncs mira.
I llavors, dues coses més per acabar. No ha fet ric a ningú a part del seu propietari, aquest cavall, perquè a la primera carrera, que va guanyar només per un cos d'avantatge...
Ah, ningú va encertar les apostes.
Sí, no és que ningú encertés, és que es pagava molt poc.
Val.
Es pagava 3,51. Que, home, si jugues molta pasta, guanyes calés, però si en jugues poca, no. La segona es pagava només 2,80 a 1. i la tercera es pagava 2,51. És a dir...
baixant, perquè, clar, vas guanyant tot, no?
Sí, i és un cavall que no es distingeix físicament per tenir cap peculiaritat, és a dir, no té ni una taca blanca al front, ni té mitjons blancs, ni... no, és tot d'un marró uniforme. L'única característica que té que el diferencia dels altres és que té una cua molt curta, perquè sembla ser que un cavall, company de quadra, li va fotre una queixalada i, i es va endur la meitat.
Ouch.
El seu propietari, perdó, el seu entrenador, té una explicació segurament no tan real, però més poètica, pel fet que tingui la cua molt curta. I ell ho explica d'aquesta manera. Diu, un dia estava pastant en un prat de la muntanya i un puma va intentar caçar-lo. Diu, però és tan ràpid que l'únic que va poder agafar és la seva cua.
Carai, doncs no sé si és veritat o no, però m'agrada molt més aquesta explicació.
Si no n'he vero, he ben trobat.
M'agrada més aquesta explicació que la del company de Padrià, que li va fotre una queixalada a la cua. Faraó seria el nom original d'aquest cavall, portada d'Sports Illustrated i guanyador del triplet amb el derbi de Kentucky i les altres dues proves dels Estats Units. I, com sempre, la història meravellosa del David Llorenç. Gràcies, David.
Que vagi bé.
Amb Dani Sanabra.
Un vestit de flors per connectar amb la natura de rebaixes, fantàstic. Grans descomptes en moments inoblidables, genial. Unes ulleres per gaudir de les vistes, aquest preu, increïble. El 19 de juny comencen les rebaixes d'estiu a Andorra, perquè les rebaixes a Andorra són una altra història. Més informació a visitandorra.com.
A Gas Natural Fenosa creiem que estar compromesos amb els clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, si no estàs d'acord amb la lectura facturada, ens retornem els diners fins a resoldre-ho. Perquè allò important no és...